Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Sandra Gómez. Finlàndia ja és oficialment membre de l'OTAN. L'aliança ha conclòs aquest dimarts el procés d'adhesió del país després que Helsinki demanés al maig de l'any passat l'entrada. La sol·licitud de Finlàndia, així com la de Suècia, feta alhora, deixava enrere la política de no alineament en el marc de la invasió russa d'Ucraïna. Amb la incorporació de Finlàndia com a aliat número 31, l'OTAN té ara el doble de frontera amb Rússia, ja que Finlàndia té més de 1.340 quilòmetres de frontera amb aquest país. A diferència de la petició d'entrada finlandesa, la sueca continua bloquejada per part de Turquia i Hongria. També en la plana internacional, la policia belga ha registrat la seu del Partit Popular Europeu a Brussel·les, situada a pocs metres del Parlament Europeu. Segons ha confirmat la mateixa formació aquest dimarts, la intervenció està relacionada amb una investigació contra el grup parlamentari alemany de la CDU a l'Estat Federal de Turíngia, partit que pertany a la mateixa família política que l'EPP. Segons indiquen diversos mitjans locals, el líder de la CDU a la regió, Mario Boyd, estaria sent investigat per corrupció. En el comunicat, a més, pels populars, el partit assegura que està cooperant amb total transparència amb les autoritats involucrades i que està lliurant tota la informació i documentació rellevant que se'ls ha requerit. Més temes, els sindicats de funcionaris judicials han convocat una vaga indefinida per aconseguir millores retributives en línia del que van aconseguir fa poc els lletrats de l'Administració de Justícia arran d'una vaga de 2 mesos. Les aturades seran de 10 a 1 del migdia cada dia a partir del dilluns 17 d'abril. El dimecres 19 d'abril, però, l'aturada serà de tot el dia i es preveu una manifestació a Madrid. Els sindicats convocats, entre els que es troben Comissions Obreres i UGT, basen les seves reivindicacions en el reconeixement de les funcions que realment realitza cadascun dels cossos funcionarials i exigeixen la paralització de la tramitació parlamentària de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa. En concret, demanen de 350 a 430 euros mensuals més de sou. 7 ajuntaments gironins han rebut 8,8 milions d'euros de la convocatòria dels fons Next Generation per reformar edificis públics amb criteris de sostenibilitat. Es tracta de Blanes, Castelló d'Empúries, Banyoles, Quart, Ripoll, Palamós i Campdevànol. Els consistoris seleccionats de forma provisional hauran d'executar el projecte abans del 31 de març de 2026. En aquesta convocatòria s'hi havien presentat una trentena de projectes gironins i la majoria d'ells han estat aprovats, tot i que a hores d'ara només 7 han aconseguit el finançament. Es tracta de projectes com ara la reforma de la Casa Pastors o el complex esportiu de Palau de Girona. Encara amb els fons Next Generation, el conseller de Serveis Centrals de l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, ha assegurat que no volen endeutar més l'Ajuntament i que optaran per buscar altres vies de finançament pel Banc d'Espanya després que el projecte hagi quedat fora dels fons europeus. Ara els tècnics municipals poden presentar al·legacions. De moment, l'exalcalde i regidor del PSC, Josep Fèlix Ballesteros, ha carregat contra l'equip de govern per la pèrdua d'aquests diners, indicant que és un fet gravíssim i ha lamentat que s'hagin perdut 4 anys miserablement. L'Audiència de Girona rebutja jutjar per assassinat els suposats autors intel·lectuals del crim de la supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona durant un robatori a casa seva el 25 de setembre del 2020. El tribunal estima parcialment el recurs de la defensa dels dos investigats, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero. La sala només manté la imputació cap als dos sospitosos, que són la companya de feina de la víctima i el seu marit, pels delictes de robatori i detenció il·legal, i dicta el sobreseïment provisional pel d'assassinat. L'audiència recull que cap dels dos processats va ser present al pis i conclou que no hi ha indicis suficients que avalin que la mort de la infermera estigués preordenada en un pla conjunt. I en esports, en tenis, Rafa Nadal ha anunciat avui que no disputarà el Masters 1000 de Monte Carlo d'aquest 2023. El manacorí ha dit que encara no està preparat per tornar a jugar i retarda la seva tornada a la competició. A finals del mes de gener, Nadal es va lesionar durant l'Open d'Austràlia. En el comunicat que més, l'esportista ha deixat clar que segueix recuperant-se i que no es troba en condicions de jugar amb les màximes garanties. Quin de poc no jugarà el Masters 1000 de Monte Carlo serà Carlos Alcaraz a causa de les molèsties de la mà amb què va acabar les semifinals de Miami. Aquest migdia, el comitè de competició ha rebut la denúncia de l'Elx al Barça per alineació indeguda de Gavi durant el partit del passat cap de setmana al Martínez Valero, ja que el club alacantí ha al·legat que el jugador tenia la llicència cancel·lada. No obstant, aquesta cancel·lació no existeix en el cas de Gavi i, per tant, no es pot considerar alineació indeguda. La denúncia ha arribat 3 minuts abans que s'acabés el termini estipulat per poder presentar-la. I el Barça i el Madrid es preparen pel partit de semifinals de la Copa del Rei de demà, que es disputarà al Camp Nou i on el club blaugrana parteix amb avantatge després del 0-1 de l'anada. Tot i això, Xavi Hernández s'ha mostrat prudent en roda de premsa i ha dit que per ell el Madrid continua sent favorit. El tècnic no podrà comptar ni amb Pedri, ni amb Christensen, Dembélé, ni tampoc amb Frenkie de Jong, que ja s'ha perdut l'entrenament d'aquest matí a causa de la seva lesió i no jugarà al partit de demà. De moment això és tot, tornem amb més informació d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Avui, des de la caravana, us recordem que no hi som, però no us volíem deixar orfes de tarda. Per això t'estem oferint el que bonament podem del bo i millor de la caravana a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Engeguem de nou la caravana i convidant-hi a pujar el dramaturg i membre fundador de la companyia teatral La Calòrica, Joan Iago Núria.
Graduat en direcció i dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona, el nostre convidat d'avui pot presumir d'una llarga trajectòria escrivint i creant obres de teatre. Però clar, per parlar d'aquests espectacles, primer hem de viatjar al passat. Concretament l'any 2010, quan juntament amb un grup d'amics, Joan Iago va decidir crear la famosa companyia teatral La Calòrica. Una companyia amb més d'una dècada d'història que ha creat obres com La nau dels bojos, Bluff, sobre el fenomen de les feines de merda, de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, o Els ocells. És justament aquesta última obra, Els ocells, la cara ha tornat a portar la companyia a instal·lar-se al Poliorama de Barcelona amb únicament 13 representacions que posaran el punt i final a les funcions d'aquest espectacle a la capital catalana. És per això que per conèixer tots els detalls de l'obra, però també per fer un repàs de la trajectòria del nostre protagonista com a estrella de la dramatúrgia, ja podem saludar a Joan Iago.
Gràcies, Núria. Joan, què tal? Bona tarda.
Molt bé, m'acaben de dir estrella, per tant, molt bé. És la meva... Crec que és la meva primera vegada.
Mira què t'hem posat. Joan, a Twitter et presentes així. Recordeu-me així abans que se me n'anés l'olla.
Sí.
Quan se te'n va anar l'olla?
Crec que encara no se me n'ha anat l'olla, però és evident que algun dia passarà, aviat. Si ens hi fixem una mica, la gent del teatre acostuma a envellir molt malament, tothom s'acostuma a tarar en un determinat moment del trajecte i jo sé que a mi també em passarà i aleshores dic, recordeu-me quan encara era bona persona... Etcètera, etcètera.
Ahir vaig tenir l'oportunitat de veure aquesta nova estrena a Barcelona dels ocells al Teatre Poliorama. Aneu-hi, que val molt la pena. No em parareu de sentir dir això durant tota l'entrevista. Els ocells és una gran nada d'olla?
Absolutament. Jo crec que és la millor manera de descriure-ho. Jo, que en el fons, dins el col·lectiu de creadors que formem part que formem la Calòrica, jo sóc una mica el sensat, el racional, el que diu, bueno, un moment, fem les coses a poc a poc. I jo, en aquest sentit, el procés de creació dels ocells, en certa manera, va ser molt alliberador, però també el vaig patir molt. Perquè de tant en tant m'ho mirava des de fora i deia... Però que això que estem fent és una bogeria,
Ho entendrà la gent, això?
I sempre ho explico. L'Israel Solà, el director de l'obra, sempre em deia abraça el caos, calma't, disfruta de la bogeria. I em deia, i si és un desastre, doncs serà un desastre, però tu tranquil. I, bueno, per sort, pues, ha sigut un desastre que ha emocionat a molta gent, no?
Clar, ara en parlem, de l'obra, del moment en el que es viu i en el que es fa, del que tracta l'obra. Abans, però, jo sortia ahir del teatre i deia que li preguntaràs al Joan Llago. En quin moment, o sigui, com comença el procés de creació d'una obra com Els ocells o d'una altra que s'acaba de fer al Teatre Borràs, com el de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda? Quin és el moment en què dius, parlarem de tot això, fotrem un... Mira, fa poc van venir també a la Calòrica aquí Esther López, mm-hmm. la Júlia també la vam tenir, mm-hmm. I els hi deia, no? Per mi el que fa la Calòrica és obrir el taló i posar un gran mirall enorme a l'escenari i reflectir l'espectador, amb ell i les seves misèries.
Sí, absolutament. Al final nosaltres parlem de les coses que ens preocupen, que ens passen, que veiem, i les coses que acabem posant a l'escenari no són més que una mena de pregunta, de dir, jo estic veient això al món i m'està desconcertant, m'està inquietant, m'està preocupant, vosaltres també ho veieu, vosaltres també esteu aquí. I a partir d'aquí, doncs, cada espectacle t'acaba proposant una trajectòria i dissenyant un rumb, no? I diu, bueno, venim aquí a denunciar-ho, venim aquí a ridiculitzar-ho, venim aquí a, jo què sé, a posar-ho en valor i a lluar-ho, no? Però, doncs, per exemple, en el cas de què parlem, nosaltres una mica dèiem, quan vindrà la gran història ecologista? Quan algú farà una obra abordant el problema que, com tots sabem, és el problema més gran al que segurament ens hem enfrontat com a civilització i que no està, diguem, ocupant un espai a les cartelleres, als teatres, als cinemes, a les sèries, perquè, doncs perquè no és èpic el canvi climàtic, no hi ha un enemic visible que se'l pugui perseguir, se'l pugui eliminar, és una mena de desastre silenciós que forma part del culpable del qual som tots i totes. Aleshores, és una història molt difícil d'explicar perquè és molt poc dramàtica, però diem, bueno, però algú ha de fer-ho, no? I a partir d'aquí, doncs, com neix el projecte? Doncs ens posem a treballar sense en realitat saber on anirem a parar i simplement, com fem sempre a la Calòrica, que som uns pesats, parlant molt, debatent molt, asseguint-nos a una taula hores i hores i hores, dies i dies i setmanes, i, bueno, posant en comú totes les sensibilitats i a partir d'aquí, doncs, trobant un camí, no? En el cas dels ocells, que això també és una cosa que ens caracteritza molt. Sempre quan acabem de fer un espectacle, intentem que el proper sigui molt diferent. Per la simple cosa de no avorrir-nos i de mantenir uh-huh. la xispa, no? Entre nosaltres mateixos, m'explico. Vam fer Fairfly, que era un espectacle que va anar molt bé, però un espectacle molt petitet, molt racional, molt... quatre actors, una taula sense cap element, i de cop vam dir, vale, ara tenim ganes de que se'ns en vagi l'olla una mica. I l'Albert Pasqual, que és l'escenògraf i figurinista de l'espectacle, doncs va ser ell qui va posar Aristòfanes sobre la taula. Va dir, anem a fer una cosa aristofànica, que per aristofànica entenem comèdia, entenem política, però entenem gran bogeria, gran aparell, amb barreja de llenguatges, barreja d'elements, molts personatges, molt joc, barrejant elements de comèdia elevada i diguem, d'una poètica molt cuidada, amb moments grollers de caca culo pedopis.
Això t'ho va dir, També sortia del teatre ahir, i una de les coses que fem la gent que som tietes com jo, diguem-ne, és trucar a la mare.
Molt, molt. Hòstia, això és molt emocionant,
Què tal ha anat l'obra, no? I jo intentava explicar-li el que acabava de veure i li deia, ostres, mare, jo crec que he vist teatre del grotesc. Mm-hmm. És això?
Bueno, nosaltres no se'ns ha donat molt bé posar-nos etiquetes perquè nosaltres mateixos no acabem d'entendre... A vegades ens diuen, feu sàtira, i és... Sí, suposo que sí, potser sí, hi ha elements de la sàtira, evidentment, però tampoc nosaltres ens entenem a nosaltres mateixos com una companyia de sàtira. Sens dubte, els ocells d'Aristòfanes ja té grotesc en l'original. I a la nostra obra, jo sempre dic que finalment nosaltres no hem acabat adaptant l'argument de l'obra d'Aristòfanes, no hem acabat adaptant els personatges, potser ni tan sols els temes. Sobretot hem acabat adaptant la poètica i la textualitat, l'humor. Aristòfanes tenia una manera radicalment lliure d'escriure i de barrejar-ho tot i de cagar-se amb les pròpies normes que s'estaven començant a construir a la seva època. Aleshores, això és una mica el que nosaltres hem intentat posar en escena. I sí, sens dubte, és l'obra més grollera, i aquí diu que és l'obra més calòrica que hem fet a la Calòrica, perquè ens vam atrevir a posar-ho tot, d'alguna manera.
Els ocells d'Aristòfanes, ara ens explicaves, agafes aquesta obra com a inici de partida en referència als temes que heu triat dels que voleu parlar, o va a la inversa?
En realitat, és una mena de camí d'anada i tornada, perquè nosaltres sempre diem, ah, mira, com volem parlar, en aquest cas era, com volem parlar del populisme, com volem parlar del populisme de dretes, anem a agafar els ocells d'Aristòfanes. Comencem a treballar i, mig any més tard, en aquest cas, acabem estrenant una obra que, sens dubte, hi és, el tema del populisme, però ens n'adonem pel camí que no estem parlant només del populisme, que estem parlant del sistema neoliberal en general, que estem parlant de com el sistema neoliberal ha diguem, manllevat i instrumentalitzat el discurs de la classe treballadora per fer creure a la gent que estem treballant en pro, que diguem que s'està obrant en pro de la llibertat, en pro del poble, quan realment el que s'està fent és actuar en pro dels interessos d'una minoria poderosa. Tot això nosaltres no ho sabem quan comencem a crear l'espectacle. Sabem que hi ha alguna cosa que ens interessa i des d'aquí comencem a treballar. Posem com a altre exemple el de què parlem. Sens dubte, nosaltres dèiem, anem a fer una obra sobre l'emergència climàtica. I, evidentment, de què parlem parla de l'emergència climàtica. Però també parla dels negacionismes i dels micronegacionismes i de com ens organitzem davant d'una qüestió que ens desafia i com tenim aquest viatge un coercitiu de dir, hòstia, com no ho podem entendre, fem veure que aquest problema no hi és. Una qüestió que acaba anant més enllà de diguem, l'escalfament del planeta Terra produït per les emissions de diòxid de carboni. No, sempre és molt curiós perquè en teatre moltes vegades, quan vols començar a vendre l'espectacle abans de tenir-lo escrit, elabores un petit dossier, no? Diu, en aquest espectacle parlarem d'això. Sempre a mi em passa que, un cop estrenada l'obra, em miro aquell dossier que vam fer al principi i moltes vegades dic, ui, doncs no en teníem ni idea, que en realitat acabaríem parlant d'una cosa distinta.
Per cert, de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, que la podeu recuperar a TV3 a la carta. Mm-hmm. Fa molt pocs dies que es va emetre per TV3. Tu ets d'aquells dramaturgs que pensa, hosti, és que el teatre per tele perd la seva essència, o va bé que es vegi per televisió el que s'ha fet en teatre?
La veritat és que aquests dies estem tenint molt aquest debat a la companyia, perquè hi ha qui no li agrada gens, no? Hi ha aquesta cosa de que, bueno, clar, és que vosaltres us dediqueu a això, però aquesta cosa no m'agrada sentir-me la meva veu, no m'agrada... I jo ho entenc. A mi personalment m'agrada molt. No dic que m'agradi més. Jo, si puc, evidentment prefereixo sempre veure el teatre en directe, però no em genera cap problema veure teatre gravat. Jo m'ho passo bé i, a més, penso personalment que la realització de TV3, d'aquesta funció del Teatre Nacional, és meravellosa. No sé qui ho ha fet, des d'aquí, que sàpigues que em sembla que és un muntatge meravellós. I, bueno, jo crec que puc imaginar que algú vegi, s'empassi sencera l'obra TV3 a la carta, li agradi i decideixi comprar l'entrada i anar al teatre. Perquè tenim espectadors que ens han vingut a veure... Bueno, tu mateix m'has confessat fa un moment que l'havies vist per segona vegada, no?
Sí, sí, sí.
Tenim espectadors que repeteixen, doncs penso... No crec que sigui una cosa que ens tregui públic, al contrari, penso que algú pot veure l'obra a la tele i es pot acabar animant a venir-la a veure.
Això, amb el de què parlem, si anem cap als ocells... jo és que no vull dir res, perquè si no acabaré explicant l'obra. Si anem al Teatre Poliorama, què trobarem?
Doncs el que trobarem és una versió llibèrrima, lliuríssima, del clàssic d'Aristòfanes, que conserva, em sembla que un total de 5 o 6 paraules de l'obra original i tota la resta és invenció. La història de dos rics burgesos que fugen d'Atenes, farts de pagar impostos, de que els hi posin multes, de no trobar lloc on aparcar, i volen anar a buscar un altre lloc on viure. Clar, repassen els llocs on podrien anar, diuen, podríem anar a Qatar, podríem anar a Uf, però tot és un rotllo, aquí fa molta calor, i aleshores decideixen crear una nova civilització en el regne dels ocells. Convencen a les aus del món per dir, anem a crear una ciutat ideal, on ningú pagarà impostos, on tothom serà lliure per fer el que vulgui, i una mica el que veiem és la creació i la, sense fer gaire spoiler, presumible caiguda d'aquesta ciutat ideal.
Ara parlarem del riure que provoca tot plegat. Parlant de riures, només iniciar l'obra i ja hi ha un gag disparant un crític de teatre. Volia fer una punyalada, com va això?
Jo, clar, jo vull que se m'entengui. Jo vaig estar molt perdut durant el procés de creació dels ocells i jo només deia, clar, hem de fer sempre la burrada que l'espectador no es pensa que farem. I en aquest cas vam pensar que era divertit, doncs, en el segon tres de l'obra, ja insultar els crítics de teatre, rebentar-los d'un tret i ja començar des d'aquí. A mi, quan escric, i crec que és una cosa molt calòrica que ens passa a tots, ens agrada com posar-los en situacions de les que no sabrem sortir, no? O sigui, escriure una escena i dir, buah, ara jo no sé com continuar des d'aquí, però sempre aquesta cosa de l'anar més i l'anar més. I sí, clar, crec que la gràcia de l'obra és que fa teatre polític, fa comèdia política, però dispara una miqueta cap a tot arreu. I qui intenti fer l'exercici de reconèixer uns colors polítics concrets i dir, ah, vale, estos son los buenos y estos son los malos, no ho aconseguirà. Perquè...
No deja títere con cabeza,
no,
eh?
No, clar, perquè a vegades els populistes som nosaltres. O els que ens agraden a nosaltres, no? Els polítics que votem...
Això deia que col·loques un gran mirall a l'escenari, al final.
Sí, és el que intentem, posar al davant de l'espectador totes les contradiccions, totes aquestes coses que nosaltres pensem. Jo sóc una persona que qui em coneix sap que constantment afirmo una cosa, però la nego, però l'afirmo, però la nego. Perquè som contradictoris i constantment fem coses que no tenen sentit. I jo crec que això val la pena posar una escena.
Parlàvem del riure, em va passar molt amb el de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, em va passar encara més amb els ocells, que hi ha molts moments que m'agraden molt en els que rius i de cop calles, de cop se't congela, se't glaça aquell somriure i dius, d'aquesta rient, imbècil. Això quan riem tots a la vegada, però també passa que de cop tu rius però el del costat no, o el del costat riu però tu no, i te'l mires com dient, ai, 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 però això és un drama, no?, el que està passant.
Jo, pues que xulo que m'ho diguis, perquè moltes vegades és precisament el que nosaltres estem intentant generar. Jo crec que una de les sensacions més xules que es tenen com a creadors i potser també com a actors és quan tens una platea tota rient i de cop es callen, no? Aquesta sensació és molt interessant i perquè entens que a l'espectador li està passant alguna cosa complexa. Està com reaccionant de manera pràcticament nerviosa, instintiva, a coses que no acaba d'ordenar, no? I sí, és el que busquem. Jo sempre dic que nosaltres no fem comèdia perquè hem pres com la decisió estratègica de fer comèdia. Nosaltres fem comèdia perquè vivim la vida així, no sé com dir-ho. Perquè quan fem una reunió ens estem barallant sobre una subvenció, sobre un pressupost, sobre el que sigui, i mentre ens estem barallant estem fent bromes a la vegada. I no relaciono la comèdia i el riure amb un espai de tranquil·litat, de pau, d'esvergiment, no. Podem estar rient i a la vegada estar parlant de coses dures. I jo crec que és el que molts espectadors han celebrat dels nostres espectacles.
El debat del debat, ens en podem riure de tot, Joan?
Jo penso que jo no m'enric de tot, intento no enriure-me'n de tot, perquè hi ha qüestions que ens superen, que em sobrepassen, que no conec prou, i encara que pugui no semblar-ho, no ho sé, crec que amb els companys de la Calòrica som superrespectuosos i li donem mil voltes a cada acudit. Ara bé, jo penso que, bueno... tothom que, diguem, que se senti amb la legitimitat de riure's d'una qüestió, doncs pot exercir aquest dret. Ara, si tu exerceixes el teu dret a fer broma sobre una cosa, jo exerciré el meu dret a dir-me que no m'ha fet ni puta gràcia. Vull dir, crec que tots som lliures de dir el que vulguem, però hem d'administrar amb moltíssima responsabilitat aquesta llibertat.
Abans ens ho deies, si parlem de la Calòrica, evidentment parlem de comèdia, però sobretot parlem de cultura. La cultura ha de ser reivindicativa i si no, no és cultura?
Jo penso que la cultura és reivindicativa. O sigui, penso que...
Per se.
Sí, i penso que quan et penses que no estàs fent cultura reivindicativa, vigila, perquè estàs reivindicant alguna cosa que segurament no controles. O sigui, no es pot no reivindicar. Perquè convocar una comunitat, fer-los entrar en una sala de teatre, fer-los callar i explicar-los una història, la que sigui, és estar reivindicant alguna cosa, és estar fent política. I si et penses que no estàs fent política, segurament és que estàs fent una política doncs complaent, que afirma l'estatus quo, però no es pot no dir res. Diguem, és contrari al fet de fer teatre, no? Aleshores, nosaltres el que intentem fer és responsabilitzar-nos del que estem dient. Dir, hòstia, doncs ja que farem callar aquesta gent i posarem 10 o 15.000 paraules dalt de l'escenari, anem a assegurar-nos que aquestes 10 o 15.000 paraules diguin unes coses amb les que nosaltres estem d'acord i anem a intentar que l'espectador les entengui d'aquesta manera.
Com que avui desgrana una mica l'obra dels ocells sense explicar absolutament res, parlarem una mica en clau i qui l'hagi vist ja m'entendrà, i si no, aneu al teatre programa a veure-la, que val molt i molt la pena. Quan ens parles de la democràcia, aquella democràcia és com la veu Joan Lleó?
Jo crec que, en certa manera, sí. A mi em fa molta gràcia la democràcia que ha arribat fins aquí, no? La democràcia és... la senyora democràcia és una senyora molt gran. És una senyora que té 2.700 anys. I a qui li han passat moltes coses i que ha rebut molts atacs i que encara s'aguanta. Però crec que és ja no interessant, sinó necessari, que de tant en tant ens preocupem per l'estat de salut de la senyora democràcia, que observem com està, com es troba, què li ha passat, què li estem fent, i que ens assegurem de que arribi a vella el màxim possible.
Va, deixem de parlar una mica dels ocells i parlem més de Joan Lleó. Joan, en quin moment dius el món de la dramatúrgia és el meu món?
En realitat crec que no ho vaig dir jo, ho va dir una professora de teatre meva que em va dir: el món de la interpretació no és el teu món. Aleshores va ser quan dius, bueno, però...
No vas cap actor?
Jo crec que sí, jo de petit... Bueno, jo em vaig apuntar a teatre, no sé com dir-ho, i no tenia ni tan sols al cap la idea dels oficis del teatre, no? Jo em pensava que fer teatre era fer teatre. I a poc a poc em vaig anar adonant, per una banda, que no se'm donava tan bé actuar, i per una altra banda, que m'ho passava molt bé inventant les històries, dient, doncs aquí podríem fer una escena, que anés d'això, tal... I aquesta professora, a poc a poc, em va anar fent passar cap a l'altra banda de la taula. Em va dir, no, tu vine aquí, i anem a pensar què podria passar a l'escena següent, i així a poc a poc vaig acabar baixant de l'escenari per sempre.
Perquè tu, com a dramaturg... Vas a veure molt les obres de la Calòrica quan estan en teatre?
Sí, per exemple, quan fan temporada a Barcelona o estan fem un vol a Badalona, fem un vol a prop, i intento anar sempre. Després, moltes vegades, no hi vaig perquè anem lluny i perquè diguem que la companyia no m'hi porta perquè no surt a compte, perquè el dramaturg no serveix per res el dia del bolo.
No, t'ho preguntava per si prens a punt, si va canviant l'obra conforme es va representant.
L'obra va canviant, sens dubte. Evidentment, espectacles com Els ocells, que el vam estrenar a finals del 2018. Uh-huh. Vull dir, ha canviat moltíssim. I sobre el tema de les notes i dels comentaris, doncs, és una realitat molt complexa, perquè, per una banda, clar, els actors que l'han fet 50, 60, 70 vegades, has d'anar molt en compte a l'hora de dir, anar-los després de la funció i dir-los avui no m'ha agradat com has dit això, perquè és possible que et digui, tio, deixa'm en pau amb el meu material i deixa'm que treballi, no? Aleshores, hem de trobar molt bé les oportunitats i el que acabem fent és, de tant en tant, dir, anem a fer un assaig de la funció, perquè potser aprofitem perquè estrenem nova temporada a Madrid, per exemple. Uh-huh. Doncs aprofitem i fem uns dies de reassaig i els hi fem com petites ITVs. Posades a punt a l'espectacle per assegurar-nos de que, doncs, que no s'hagi deixat anar un cargol i que l'espectacle no estigui anant cap a un lloc que no volem, etc. Això per una banda. Per altra banda, hi ha el tema de les coses que passen al món. És a dir, poso un exemple molt clar que crec que tothom m'entendrà. Quan nosaltres vam estrenar Els ocells de Madrid, absolutament tothom va entendre que havíem fet una obra parlant de l'Ayuso. I nosaltres vam haver d'aclarir, un moment, quan nosaltres vam fer l'obra no sabíem qui era l'Ayuso. No té res a veure.
Però és que és boníssim que passi això,
però l'espectador
no?
Pràcticament no ens creia. Deia, no, era, clarament és l'Ayuso, el personatge és... No. Que en aquell moment l'Ayuso era la community manager de l'Esperanza Aguirre. Vull dir, no era ni un personatge públic, o si ho era, nosaltres no el coneixíem. Però això passa constantment, que passen coses a la realitat que fan que les obres es ressignifiquin. I aquella cançó que fa uns anys era una cançó innocua, de cop s'ha convertit en una cançó protesta, però el moment en què la cançó es va crear no podia ser-ho, no? Doncs això ens passa tota l'estona i és molt divertit. Hem d'anar com controlant què significa.
Mm-hmm. Clar, tu ja abans fora de micròfon, els vaig preguntar als membres de la Calòrica que van venir fa dues setmanes, t'ho pregunto tu també com a membre fundador de la Calòrica, però també com a dramaturg. Teniu la sensació que heu creat una nova manera de fer teatre?
La resposta curta és que no. Vull dir, jo crec que no ens hem inventat res. De fet, venim d'una tradició de teatre independent còmic i polític que ha existit en aquest país des de fa molt de temps. Sí que potser és veritat que en el moment en què nosaltres comencem a currar com a companyia, doncs, igual, però una vegada més, és una cosa que no ens havíem proposat, doncs, ningú està fent comèdia de la manera que l'estem fent nosaltres en aquest moment. La comèdia s'ha entès com una cosa comercial, de, diguem, de d'esbargiment, d'entreteniment, etcètera, etcètera. I nosaltres arribem per dir, no, que aquí estem fent comèdia, però que estem parlant de l'accés a l'habitatge, estem parlant del dret a la feina, estem parlant de l'emergència climàtica, etcètera, etcètera. Sí que crec que una de les coses xules que, sense que nosaltres ho haguem fet a propòsit, però que ens ha passat a la Calòrica, és que hem portat un teatre independent, còmic i polític a les sales grans, a les sales grans comercials. I això que penso que és una cosa molt xula, no?
Que ja tocava.
Sí, que, ostres, que 700 espectadors al Nadal vagin a veure una obra local feta per una colla de trentanyeros sobre l'emergència climàtica, en lloc d'anar a veure doncs, un gran musical o un espectacle no sé què, doncs penso que està bé, no? Penso que... I tant de bo moltes més companyies ho facin, i tant de bo, sobretot, i això mai ens cansem de reivindicar-ho, tant de bo les companyies no hagin d'esperar 13 anys per accedir a aquests espais de visibilitat més grans, no? Vull dir, nosaltres ara estem aquí, però per arribar aquí ens hem cascat una dècada de travessia del desert, de treballar amb sales petites, a les que hem treballat molt a gust, sempre superben acompanyats i superben cuidats i molt abraçats pel públic, però diguem, des de l'absoluta precarietat fins ara, que estem començant, no enriquir-nos ja... L'altre dia va sortir un article, no sé on, d'algú que deia que a la Calòrica ens estem comprant masies a l'Empordà. I és, home, no, la Calòrica, ens estem pagant la quota d'impostos...
Tens masies a l'Empordà, Joan?
Tinc un total de zero masies a l'Empordà, tinc un total de zero masies... Mira, des d'aquí veiem...
Fas dinars com la Rahola.
La meva bicicleta, que és la meva única propietat, és l'única cosa que tinc, o sigui, zero masies.
Et preguntava si tens la sensació que feu un nou teatre per poder-te preguntar quins són els teus referents a l'hora de posar-te a escriure.
Jo tinc una cosa molt, molt bastarda, que tot i que jo he estudiat direcció i dramatúrgia i sóc una persona a qui li encanta el teatre, molts dels meus referents no són teatrals. Jo sóc un consumidor obsessiu de sèries de televisió, sobretot sèries de comèdia, i també de còmic, de novel·la gràfica. I aleshores, no sé, els meus referents també es mouen i canvien. Si em pregunten quin és el meu dramaturg preferit, jo sempre dic que és Chekhov, que Chekhov, les seves obres... parlen de la dificultat de la vida, del misteri de la vida, estan plenes de política, però també són obres existencials i també estan plenes de comèdia.
Ja fa gaire a Barcelona hi havia una obra de Chekhov, si no m'equivoco, que era Família... No me'n recordaré.
Ara fa poc es va fer l'Oncle Vània, al Teatre Lliure?
No, era Família algo.
Ai, no sé. Bueno, Chekhov és un d'aquests autors que evidentment, que tenim a les cartelleres tots els anys. Després, per exemple, ja dic, jo... si la meva bio de Twitter no fos la que és, segurament seria algo així com... ha vist un capítol del Simpson tots els dies de la seva vida, perquè jo intento veure un capítol del Simpson tots els dies de la meva vida.
És de debò?
No sempre ho aconsegueixo, però jo penso que un dia té sentit quan has pogut veure un capítol del Simpson. A mi, jo sóc un apassionat i també el reivindico com a comèdia política per tots els públics de gran abast... i diguem que ha excitat la imaginació i la intel·ligència de milions d'espectadors al llarg de la història. M'agraden sèries de comèdia més contemporànies. En els meus referents hi ha The Office, hi ha, per exemple, Inside Number 9, aquesta sèrie britànica molt més recent. I després, doncs, també m'agrada molt, ja dic, la novel·la gràfica. M'agrada molt el Chris Ware, m'agrada molt els còmics de Love and Rockets, del Gilbert Hernández i del Jamie Hernández. Moltes coses que van molt canviant, també. Jo sóc una mica aquest consumidor, no sé si és lletjíssima la paraula, de cultura, que quan m'agrada una... quan de cop descobreixo una cosa i m'agrada, sóc un pesat. Ara tot ha de ser això. I després, al cap de 3 mesos, n'arriba una altra i canvio de... sóc susceptible a les modes.
Ens ho explicaves, més d'una dècada de la Calòrica. Quina valoració en fas?
home, meravellosa. La valoració és agraïment. Estar feliços d'haver pogut fer això. Oh, m'has posat The Office, que bonic.
I... és el tècnic, que és rapidíssim.
És rapidíssim, sí, sí. A més, la cançó és meravellosa. Molt contents d'haver arribat fins aquí, que tant de bo siguin moltes dècades més.
Això t'anava a dir, que en siguin moltes més.
Bueno, algunes, tampoc donem per tant, eh? Vull dir...
Per cert, no se m'oblidi. No se... Mira, ja se m'oblidava i em volia parlar que d'aquí ben poc estrenes un text teu al Lliure.
Correcte, no? Sí, sí. Amb tot el que passarà a partir d'ara, producció del Teatre Lliure, direcció de la Glòria Balanyà, s'estrena a finals del mes de març, i aneu-lo a veure, que serà meravellosa.
De moment aquest, en tens un altre, crec.
No, que jo sàpiga. No? Que jo sàpiga... Ah, no, sí, puc fer més promoció.
Un que farà Nil Cardoner?
Aquest és el que farà Nil Cardoner, tot el que passarà a partir d'ara.
Aquest és el de Nil Cardoner, sembla que hi haurà un altre.
A banda, hi ha una altra recuperació, una reposició. El 30 de gener s'estrena al Teatre Condal a You Say Tomato, que és una comèdia que va en producció de la Sala Trono, que la vam estrenar l'any 2015.
I que va tenir molt èxit, llavors.
Va tenir superèxit, va anar molt bé, i ara doncs la recuperem.
Joan Lladó, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana, i vosaltres feu-me el favor, de veritat, d'anar al Teatre Poliorama i gaudir d'aquests ocells tan immensos que valen tant la pena i que estan tan bojos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana i obrir-li les portes a l'escriptor i dramaturg Marc Artigau, Núria.
Llicenciat en Direcció Escènica i Dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona, el nostre convidat d'avui ha estat reconegut amb diversos guardons, tant pels seus textos teatrals com també per la seva feina com a dramaturg i adaptador en diferents muntatges. Si ens centrem en els seus llibres, Marc Artigau és autor de novel·les juvenils com ara Els perseguidors de paraules, La cova dels dies, Un home cau, una trilogia escrita per cert amb Jordi Basté, i també d'altres com la novel·la La vigília, una obra que el va portar a fer-se amb el Premi Josep Pla el 2019. Però si ens centrem en el seu present, hem de parlar sí o sí d'Aurora, l'última novel·la del nostre protagonista d'avui, que ens convida a descobrir el personatge de l'Àngel, un home a qui la vida li ha quedat lligada per sempre a la de la seva mare, l'Aurora, i els coralls vermells.
Gràcies, Núria. Marc Artigau, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui no parlarem de Coralí, sí de Corall. Parlarem de l'Aurora, l'última novel·la de Marc Artigau, que encara no fa ni una setmana que és a les llibreries. Marc, de moment, feedback que està rebent.
Bé, molt, molt, molt positiu. És veritat que la recepció de la novel·la sempre és diferent del teatre, no? Que és molt immediat. Tu ja ho veus, quan acaba la funció, la gent parla cara quan surten del teatre. La novel·la, no estàs allà present, assegut al costat del lector, dient què, com va?
Entraves avui a la caravana, a l'estudi de Ràdio Estel, i et deia, et van les històries tèrboles, eh?
Sí.
Perquè Déu-n'hi-do les novel·les que has escrit, i Déu-n'hi-do aquest Aurora, jo crec que és la més tèrbola de totes.
Sí, sí, tens raó, és la més tèrbola de totes. M'interessava parlar d'un tema tabú, no?, que és la família i les relacions afectives en la família, I de cop i volta, mentre anava escrivint, veia que la història em portava cap allà i jo m'hi sentia còmode per explicar aquesta història que parla d'una relació atípica entre una mare i un fill, i dic atípica per no fer spoilers.
No en farem cap. De seguida parlem de la novel·la, però una de les coses que cria més l'atenció d'aquest llibre, de fet, en els llibres de Marc Artigau sol ser comú, és que cria molt l'atenció la portada.
Que bé.
Que surt una dona, no?, a l'aigua.
Sí.
Amb una tortuga
davant. Una panxa, com si diguéssim.
D'on surt la idea d'aquesta portada?
Doncs mira, de la meva editora. Si sent l'entrevista estarà molt contenta, perquè a mi em passa una cosa. Jo, un text, puc defensar-lo, puc analitzar-lo, em sento còmode. Amb el tema de les imatges em sento més perdut. Aleshores, em moc per instints molt primaris. M'agrada, no m'agrada, t'ho puc raonar, però potser vens tu, que ets un expert, i em dius no, tot el contrari, i em fas dubtar del meu criteri, no? I és una aposta molt clara de la meva editora. Jo vaig dubtar al primer moment, però l'entorn, la meva gent literària també, alguns amics em van dir no, està molt bé, tira, i està agradant molt la portada, potser està agradant més la portada.
No, la història també que val molt la pena. No et preguntaré per la relació de l'Àngel amb l'Aurora, qui vulgui saber-ho s'haurà de llegir aquest llibre, que com dèiem val molt la pena, de Marc Artigau. Sí, et preguntaré quin paper hi juga el Corall Vermell en aquest llibre.
Doncs mira, jo estava escrivint la novel·la, que encara no sabia que era una novel·la, estava escrivint la història, i vaig anar a una entrevista al programa en línia de la 2, ara ja ho dic bé perquè en alguna entrevista no recordava el nom del programa, i des d'aquí demano disculpes, i en el programa en línia, just abans d'entrar jo a fer una entrevista, hi havia la periodista Anna Ponsí i estava parlant dels robatoris de coralls vermells. Ostres, em va semblar... Havia llegit alguna cosa en algun article al País o... Però de cop em va semblar una història molt interessant i vaig començar a investigar, que és el que més com m'agrada la meva feina, i de cop vaig veure que hi havia alguna relació, no? Els coralls vermells són una cosa que està al fons del mar, a les profunditats, que veu poca gent, que s'ha de cuidar, que creix molts pocs centímetres cada any, i la relació que tenen l'Aurora i l'Àngel té alguna cosa de corall vermell, no? Quin ús se'n pot fer del corall? Se'n pot fer una joia, per exemple, no? Hi ha molts comerç, ara ja no tant, però molt mercat negre. I després una cosa molt bonica és que durant molts anys es pensava que era un mineral i és un animal. I aquest canvi, no? Doncs el que els hi passa a l'Aurora i a l'Àngel és una cosa així semblant.
Va una mica per aquí. Deia, no et pregunto per la relació de l'Àngel i l'Aurora, si et pregunto com són aquests personatges.
Doncs mira, l'Aurora és una mare que estima molt, i estimar molt no vol dir estimar bé. És una de les premisses de la novel·la. Ella creu que ho fa bé, que estima de la manera més total, però això el que fa és esgarriar el seu fill. I l'Àngel és un supervivent d'una relació nociva amb la seva mare, i això el porta doncs, a refugiar-se en la pesca il·legal. Després, bé, la novel·la passa per molts llocs i acaba en un hotel com abandonat, on ell fa vigilant de nit, però un personatge marcat per la seva infantesa. Jo crec que la infantesa és com aquest espai, no?, tan pulcre, tan meravellós, que al mateix temps estem amb la fragilitat a flor de pell i tot el que pugui passar allà ens condiciona d'una manera o altra.
Hi ha molts més personatges en aquesta novel·la, com en Jonàs, la Tanit, la Magda... Jo em quedo amb la Magda.
La Magda és una noia del poble que un dia amb una... estan jugant i li diu quatre coses a l'Àngel, i l'Àngel s'hi abraona, l'escanya... Hi ha una cosa que per mi és interessant en l'escriptura, que és provocar certa incomoditat en el lector, sigui emocional o sigui intel·lectual. A mi no m'interessa gaire llegir coses, allò que es diu la literatura dels convençuts, llegir que aquests són bons o aquests dolents, no? Perquè el que trobo interessant, deia el David Trueba, i ho trobo molt bonic, que el que fa la literatura és ser un trampolí per l'empatia, no? És col·locar-te en el lloc d'algú que mai t'hi col·locaries. I a mi m'agrada que aquests personatges, que potser en estones t'hi identifiques, estones diguis, ostres, això que ha fet... Sí, i això és curiós perquè hi ha alguns lectors que fan un prejudici moral, i si moralment aquell personatge, no l'obra, el personatge, no té les mateixes opinions, o... Això l'allunya una mica.
Vaig una mica aquí, perquè no sé si la Magda, o fins a quin punt has pensat que la Magda pot generar aquest típic estereotip de poble, on passa molt, sí, molta part de la novel·la, de la xafardera, sí, d'allò que busca... Sí.
No passa, vull dir, jo no he viscut en cap poble, però bé, no hi he viscut. Els estius anava al poble de la meva mare, Arbeca, un poble molt petit, de les Garrigues, i jo he ensumat, he vist què és això, no? El comentari...
Que hi ha magdes, vaja.
Sí, i tant, i fins i tot el malnom, no? Que no saps d'on ve i algú ja l'ha entitllat d'una manera, i això és una mica també el que els hi passa amb ells. Com que de cop i volta tenen uns comportaments que per la normal... que a ulls dels que no estan a dins d'aquella relació... hi ha un judici, doncs ja tenen, no?, el mal nom posat i fa que una nit hagin de marxar... Bé, no desvetllo, no desvetllo.
Em parlaves de judicis, em parlaves d'incomodar o de crear certes sensacions en el lector. La literatura t'obre la porta també a parlar de certs tabús?
Sí, i tant. Jo crec que l'art i la literatura han de ser un espai on es pugui parlar de tot. Sí, crec que és el més interessant. Això és una mica, va relacionat una mica amb el que et deia abans, no? Actituds que segurament jo a la vida real rebutjo i fins i tot condemno, en la literatura m'agrada llegir-les, perquè m'agrada col·locar-me en aquell lloc, m'agrada entendre què passa, bueno, per un element purament d'empatia, no?
Esclar, parlàvem de la Magda abans i em deies... Sí, jo he estiuejat a poble com a Arbeca, per exemple, i vaig olorar tot això. Quanta realitat de Marc Artigau hi ha en un llibre de Marc Artigau?
Poca. La veritat és que molt poca. I això és important, perquè, mira, l'altre dia vaig anar a un club de lectura per la novel·la anterior, El Jor al món, que és una novel·la de ficció, i de cop, al començament, la primera pregunta és una història real? I vaig dir, ostres, no ho és. I en cap moment m'havia passat pel cap que fos real. És veritat que ara estem en un moment d'auge d'aquest gènere nord-americà, que és el true crime, que aquí és evident que, per exemple, la influència que té Crims, doncs molta gent, de cop, si una novel·la... és interessant, perquè hi ha com una recerca constant de que hi hagi alguna cosa de real, 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 no? Per mi la ficció és molt més poderosa que la realitat, perquè la ficció per mi és metàfora, i a través de la metàfora podem parlar de grans temes que potser la realitat ens hi col·loca en un lloc més incòmode. Per això que et deia abans, jo hi ha personatges que a la vida real condemno i que no en vull saber res, però que literàriament per mi són interessants. Però hi ha molt poc, o sigui, hi ha algú que escriu i que intenta reflexionar i que té una manera d'explicar-se o intenta tenir una veu literària, no sé si se'n surt, però no hi ha res biogràfic amb mi en aquestes novel·les.
Preguntava abans pels tabús, per si l'obra literària t'ajuda a aprofundir i a trencar amb aquests tabús, seguint una mica amb la història i arrel d'un llibre com aquest. Els tabús ens ofeguen com a societat?
Sí, mira, ahir llegia una frase del Xavier Reventós, el filòsof que va morir, que diu, on hi ha massa llum, ho diré potser malament, on hi ha massa llum creixen les tenebres. Jo crec que el que hem de fer és parlar dels tabús. Quan tu convoques els fantasmes, quan tu convoques els monstres perden força. Aquestes societats, o ja ni societats, famílies, que tot està bé, que tots som feliços, que tot és perfecte, segurament tenen tanta llum que amaguen tenebres, que no passa res, si tots estem fets de llum i d'ombres, si va d'això, i va d'intentar gestionar-ho millor, intentar ser empàtic amb l'altre, no fer mal a l'altre, escoltar-se un mateix, però sí, jo crec que hem de parlar dels tabús.
No vull entrar més en el relat de la novel·la, perquè de veritat hi ha frases que podríem dir, però que us esgarraríem tota la història amb una sola frase. Per tant, de moment ho deixem aquí. Sí que m'agradaria que Marc Artigau, com a escriptor, em digués que sent un escriptor quan fa... Pum, punt final.
No sé què senten els altres. Jo sento una sensació, una barreja de buidor.
Sí?
D'inseguretat. De por. Perquè de cop i volta aquella història que tu has cuinat en la teva intimitat, encara que ho llegeixi l'editor, ho llegeixin amics i et comentin coses, de cop se'n va i tu no ho controles. I en el meu cas hi ha una sensació d'insatisfacció, perquè jo sóc feliç escrivint. És així, mira, no? Hi ha altra gent que ho és viatjant molt, o doncs jo sóc feliç escrivint. llegint, escrivint, veient cinema, quedant amb els amics, però l'escriptura per mi és una passió i una feina.
Et planteges molt si allò que has acabat és una bona feina?
Sí, constantment. I sí, sí. Sí, i sóc, intento ser bastant autocrítica amb la meva feina. L'altre dia també hi havia una frase que deia: es felicita en públic i es corregeix en privat. Ara aquí, com que estem en públic, no em llançaré pedres a la meva teulada, però jo, que afortunadament, i em sento un privilegiat, he pogut treballar molt, ni totes les obres que he fet són interessants, ni aguanten bé el pas del temps, i n'hem anat aprenent.
T'ho pregunto a la inversa, eh? Què ha de tenir una bona novel·la per marcar-t'hi?
Ostres, per mi ha de tenir... Mira, una cosa que a vegades sona molt mainstream i que a vegades hi ha alguns escriptors que en reneguen, jo no. A mi m'agrada que una història m'atrapi, que hi hagi una bona història. I a partir d'aquí, que em plantegi dubtes, que vulgui saber com continua, que no em faci saber llegir el que ja sé, interrogants, no ho sé, no ho sé. Per mi és la literatura, la llengua, és una font inesgotable de plaer. Un bon poema no te l'acabes, no? El pots gaudir molt. Potser també perquè vinc del món del teatre, on el treball textual és... En el meu sector, hi ha, a les arts escèniques hi ha molts tipus de treballs escènics, en el meu, que és sobretot textual. Però no ho sé, què ha de tenir una bona novel·la. I a mi és important que m'enganxi i que el llenguatge no sigui un element purament instrumental.
Aurora, l'has pogut presentar ja o no?
Avui la presento. Avui, a les 7 de la tarda a Ona Llibres.
A Ona Llibres, qui vulgui està convidadíssim a anar. A Ona Llibres, allà s'hi trobarà. Amb qui la presentes?
Amb el Magí Camps.
Home.
Sí, sí.
Clàssic, que t'hi ha ajudat també a fer aquesta novel·la?
No.
No, eh?
No.
Val.
No, no.
És una novel·la, com a dramaturg, que seria fàcil traslladar-la al teatre?
Doncs no ho sé, molts cops em pregunten, això pot ser... No ho sé.
Tu és carne de canyón?
Sí, em passa que quan escric, i no sé per quin mecanisme, no t'ho sé dir, potser sona una mica pretensiós i no ho vull semblar, però a vegades et poses a escriure la història i tu veus que la història ja va cap aquí, i que has d'explicar-la en aquest gènere, que és el teatre, o que potser és un relat curt, o que potser és una novel·la. No sé quina és la fórmula matemàtica, i està bé que no ho sàpiga i que no existeixi, perquè ara amb intel·ligències artificials que dialogues amb elles i que els hi dius, escriu-me un poema a l'estil García Lorca, i encara de manera molt primària, però ja veus que ensumes que això d'aquí 10 anys te'l faran, doncs està bé que la literatura tingui aquesta vessant de misteri.
Hi ha escriptors que els hi pregunto, ja has acabat aquest nou llibre i estàs pensant en el següent, i hi ha escriptors que volen esperar un temps i escriptors que ja s'hi han posat. Quin és el teu cas?
Jo no m'hi he posat, però al cap tinc bastantes històries. És veritat que intento escriure de manera continuada i a vegades potser algun material que tinc escrit de fa uns mesos després el faig créixer. Tinc una idea al cap que m'hi empeny, però no m'hi he posat.
Propers projectes, si et pregunto, teatre...
Sí, se'm fa molta il·lusió, perquè, mira, estreno a Girona una obra que es diu Les Altres, que és una obra sobre l'adolescència, una producció de la Sala Planeta, i després estreno el mes de juny, aquí, a la Sala Villarroel, una obra escrita i dirigida per mi amb el Miquis Parvé i la Maria Rodríguez. I aquesta em fa molta il·lusió, perquè ara feia uns anys que no dirigia, per motius que sigui, perquè tampoc... jo volia, o no sortia bé el projecte, amb totes les condicions que encaixessin, i en canvi aquest encaixa tot i em fa molta il·lusió.
Com veus el panorama teatral?
Ui! Penso que hi ha molt talent, molt, i que estem en un moment de talent molt interessant, i penso que la pandèmia ha fet que s'hagin canviat alguns hàbits i que ens està costant remuntar, però vull ser optimista i vull creure que el talent... les històries finalment acabaran fent que la gent torni més al teatre.
Sovint quan pregunto pel teatre, que em diuen que és un sector que sempre ha estat en crisi, sí, però que s'ha notat molt la pandèmia, la pandèmia ha ajudat, m'ho imagino, pot haver ajudat a la inversa en el món editorial? És a dir, allò que hi hagués confinament, la gent es quedés a casa, llegís més, no?
Jo tenia entès, et parlo de... m'han dit, que m'han explicat, que un home va dir un dia que el món del llibre, en l'any de la pandèmia, crec que va créixer, i l'any següent crec que també. El món del teatre, no. Clar, no sabem si la gent va llegir més, que crec que una part sí, o no sabem si aquests 20 euros que et servien per anar al teatre, com que no puc anar al teatre, se'n van per un llibre, no?
Marc Artigau, que el podrem veure a les altres, a la Sala Planeta Girona, a la Villarroel de Quinogaire, a Miquis Perbé...
El mes de juny.
Exacte, el mes de juny, eh? I sobretot avui, a les 7 de la tarda, a la llibreria Ona Llibres, on presenta aquesta novel·la, que de veritat val molt la pena, aquesta Aurora. Marc Artigau, ha estat un plaer, de veritat.
Moltes gràcies. Avui no he estat tan dolç.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, 12 a punt d'arribar a les 5 de la tarda. Us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa per posar-nos al dia de l'actualitat i, mentrestant, això sí, repostem per tornar a posar en marxa la darrera hora de la caravana, aquí, a Ràdio Estel.